situacions d'homofòbia.
9:04, comença ara La Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu.
A IB3 Ràdio, La Gran Vida. Amb Juan Mimas i Raül Valls.
Què tal, com esteu? Benvinguts a La Gran Vida, 9:05. Bon diumenge, Raül, com estàs?
Bon dia a tots i bon diumenge, com diu en Joanmi. 9:05 i moltes coses per contar-vos. Una ruta per totes les illes, amb bon diumenge, com dèiem, perquè hi ha moltes coses a fer, moltes coses a contar-vos i molta actualitat.
Sí, sí, sí. I hi ha una cosa que vull fer, que és agrair a aquestes persones que vos heu aixecat ara de bon dematí i heu dit anem a posar la ràdio. Anem a posar La Gran Vida, que jo m'agrada molt escoltar aquest programa, que ara berenau tranquil·lament, amb sa família, i heu posat a postes a ràdio per escoltar-nos. Moltes gràcies. També en els que aneu en so cotxe perquè vos queda mitja horeta de camí, aneu en Esport de Pollença, si sou a Mallorca, per exemple, i teniu encara mitja horeta de camí, i de moltes gràcies també per posar sa ràdio.
Perquè en Esport de Pollença?
Perquè jo...
He d'anar.
Sí, és que m'agrada molt Esport de Pollença.
Està
no he d'anar, Porto Cristo, m'ho he inventat. Però...
Està bé, no? Sí. M'ha fet gràcies de... a dir al Porto Pollença.
No, perquè he fet el càlcul, dic, és que tampoc un camí de 10 minuts no mos escoltarà massa.
No, perdona, l'Esport de Pollença, a les Salines hi ha 1:15.
També, exacte. Aquests poden escoltar pràcticament
tot
una hora a tot el programa. Bueno, perquè avui estan fins a les 12.
Exacte, avui La Gran Vida fins a les 12. Ja som en el programa 65, sí. I avui amb en Joan Jiménez en el control tècnic. I tenim un número de WhatsApp perquè mos conteu on sou, què feis, què trobau, on anireu, què fareu, de què dinareu, de què berenau. Tot això en aquest WhatsApp.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Sí, i avui, mira, parlarem efectivament d'una fira de mestresses de Santa Eugènia, per començar, així per...
Bueno, és la fira de la Viranda de Santa Eugènia i hi ha una exposició de les mestresses de casa. I xerrarem amb elles i amb Verbal·la, que mos contaran com està tot en marxa, perquè ara mateix ja està començant aquesta fira de la Viranda de Santa Eugènia.
Perfecte. Sabíeu que ja a partir de 2027 haureu d'haver acumulat 38 anys i 6 mesos de cotització, és a dir, de fer feina, si vos voleu jubilar a 65, perquè si no és així, ja serà a partir de 67 anys que vos haureu de jubilar.
I quan me toquis jo, ja seran en 90.
96, concretament. Hi ha un senyor que fa 96 anys i que diu, no, jo ja estic jubilat. Dic, bueno, ja du més anys jubilat, pobret, que anys cotitzats. Però sí, la cosa està així. I avui en parlarem d'aquest tema. Volem parlar de... Parlarem amb Vial Martí, de la plataforma de pensionistes, per la seva dignitat de Ciutadella. També parlarem amb un economista i assessor fiscal, ell és en Lluís García Sánchez, i a lo millor podrem contactar amb un jove empresari autònom que té una empresa 3D perquè els autònoms se podran jubilar, no cobraran res.
No ho sé, no, però ho som i això és un desastre.
Exacte. Parlarem amb en Julio Bastida.
I t'has de veure en el carrer, no? Que en Joan Mitten has d'anar pel carrer i has xerrat amb tothom.
He demanat a la gent per el tema de la jubilació. Correcte, sí.
Veurem què passa. Però també anirem fins a Banyalbufar, perquè allà hi fan avui un gran dinar popular, una fava parada per més de 100 persones. I també anirem de fira amb aquesta passejada per Mallorca. Anirem, en aquest cas, a la fira de Llonguet d'Espilarí, aquí a Ciutat.
I tindrem una entrevista molt agradable amb en Vial Ramon i el Josetí. I resulta que és campió d'Espanya de cocteleria.
Sí, ha representat a les nostres illes i ha guanyat aquest premi. Per tant, tenim el millor cocteler d'Espanya, el mallorquí.
I si teniu fam, també avui farem, vos preparam, en el del rebost al plat, un calamar a la bruta.
Que bé, anem a Maribel Quirós, Sollerica. I llavors, entre tu i jo, que no només vos poden dir que avui ve un artista que no és de cine, tampoc és de teatre, ni tampoc és de televisió.
I doncs, anirem artista. Donant pistes, però ja n'han donat un parell.
Què t'apareix?
Que poden començar.
Vinga, doncs. Començam La Gran Vida.
Avui m'ho anem fins a Santa Eugènia perquè aquest poble s'ha volcat de ple en la seva fira. Una jornada on el poble s'omple de vida, de paradetes, de producte local que tant ens agrada i, sobretot, de molt ambient. I és una fira, Raül, que enguany, cada any ha crescut, no?, i s'ha convertit ja en una cita imprescindible, sobretot a la part forana.
Sí, una fira d'aquest municipi d'Esplà de Mallorca que rep aquest dia milers de visitants amb unes exposicions principalment on els protagonistes són els animals, s'aviram, però, perquè a més et seu del centre de Natura Park allà a Sant Eugeni, sí. Però a més hi ha altres activitats, altres exposicions, com per exemple una exposició de les mestresses de casa.
Que m'agrada.
Sí, volen saber què fan, què hi haurà, que podem fer avui, que podrem tastar. Bé, totes aquestes coses. Per això, si vos pareix, parlam amb el batlle de Sant Eugeni, que tenim a l'altra banda del telèfon. Hola, bones, bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com estàu?
Bueno, Pai Lluís, bon dia. Supos que molt enfeinat en aquestes hores.
Bueno, ara ja ha passat la primera tongada de feina, ja tothom ha puesto, ja se fira en marxa... I ja saps, des de les 5 i mitja de matí érem per els carrers. Avui hem passat els carrers, no? Com se sol dir.
A les 5 i mitja des de matí, sí. Mare meva, clar, hi ha molta feina que...
Quan... Fireros, arribem prest.
Clar, hi ha molta feina que no veiem quan anem i visitem una fira, no?
Efectivament, vull dir, només, com bé heu dit, som una fira també agrícola o ramadera, tot el tema de viram, i, clar, venen a dues xotes, i pues, a viram ja més ho tenien ja... la carpa muntada des d'ahir, i, bueno, fideros, després hi ha exposició de trotturistes, de motos antigues, de cotxes antics, bueno, més tota la part d'artesania, producte local, com ho indicava, bueno, molt, la veritat és que se presenta una molt bona fira, un dia fantàstic, una temperatura fantàstica i esperant bastant de visitants.
Pat Lluís, què penses que la fa tan especial, sobretot, no? La gent que a vegades no és del poble, que ve del voltants, fins i tot gent que ve de Palma, què se trobarà que la fa tan especial, aquesta fira?
Mira, jo crec que cada dia per hi ha una tendència que les fires hagin de ser molt grans de tamany i jo crec que aquesta mantenim l'essència d'un poble petit. Vull dir, al final són una fira que transcorre en quatre carrets, tot dins, integrat dins lo que són els carrers de Sant Eugeni, i aquesta mescla de poble d'Esplà de Mallorca, on encara mantenim part de ramaderia, que ja que hi ha poques fires que quedin que mantengui la part de ramaderia, crec que s'integració és molt positiva. Encara mantenim aquesta essència. Jo crec que aquesta essència no s'ha de perdre mai. I això crec que mos fa un puntet especial.
Bueno, hem de dir que Sant Eugeni avui rebrà moltíssima de gent en aquesta fira. També ha coincidit amb l'aixecament total de tot aquest tema de l'aviram, que hi havia tot aquest problema de la grip aviària. Per tant, podrem gaudir com sempre, no?, d'aquests animals, d'aquests concursos morfòlics.
Bueno, parcialment. S'ha pogut fer mostra, però no concurs. Ah. Aquesta, o sigui, l'agricultura mos ha autoritzat a fer una mostra local. No han vingut, com altres anys, la part d'aus de concurs nacional i internacional, però en totes, molt de criadors locals de Silla han col·laborat i s'ha pogut fer una bona mostra de viam.
Bueno, és important perquè, a més, sou, si no s'única, les poques fires, no?, on els protagonistes són els animals, en aquest cas s'aviram, perquè de cada vegada menys a les fires hi trobam animals, no? I d'aquesta manera la gent que no està acostumada, que no ha vingut tant en el camp, a un poble, pot apropar-se també en aquest món de la natura, dels animals.
Sí, de fet, som l'única, com bé dius, i de fet oficialment ja hem demanat per part de l'Ajuntament, aprovat en plenari, que declarin la fira com d'interès autonòmic. Igual que altres fires com la vaca de Frisona de Campos, bueno, són fires molt autèntiques i no més concentrades a ser pobles, pues aquí tenim la casuística de que la fira de Miram només es celebra aquí i estem en tràmit de que se mos declari fira autonòmicament, si ho aconseguim.
Bueno, esperem que sí. Pell Lluís, no te'n vagis perquè volem saludar a Isabel Rigo, claro, que és presidenta de l'Associació de Mestresses de Casa de Sant Eugeni. Isabel, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Bueno, Isabel, conta-mos, i que heu preparat en aquesta exposició de mestresses de casa?
Nosaltres, com cada any, quan ve la filla, fem una exposició de tots els treballs que hem fet durant aquest any, treball de manualitat. Avui tenim una exposició, llavors hi ha el treball de, amb coses de punt mallorquí, de macramé, de quadres que s'han pintat o que s'han fet, i tota aquesta sèrie, o sigui, tenim tot el local avui que hem entrat simplement per això, pels treballs manuals que s'han fet durant aquest curs.
Jo sempre me demano en aquest cas, no?, quan feis tota aquesta exposició artesanal tan, tan guapa, pas pena de les noves generacions. Hi ha un relleu generacional per fer aquestes feines per els propers anys, d'aquí una dècada, per exemple?
Bé, en compte gotes. N'hi ha poca, però totes les que venen, la gent que ve així més jove, benvingut siga, i intentem estirar-los un poc cap en això, clar, perquè no se perdin les tradicions que nosaltres aquí, sobretot aquesta, això que se feia ja antigament, que nosaltres intentem conservar-ho, com el brolat, sobretot com a mallorquí, intentant que no se perdi. Per la part, si, però hi ha poques ganes, diguem, els atreven més altres coses que no això del tema de manualitat.
Exacte.
Però també estem oberts a tenir coses novedats, o sigui, perquè ara la gent s'ha tirat molt, els agrada molt el fer macramé. I tot això jo ho creen, sí, m'agrada, però no tenen temps.
Bé, això és també un altre, no tenir temps. Però, Isabel, ara tu deies, preparau durant tot l'any les manualitats que feis, sigui punt mallorquí, sigui ara, com comentaves, macramé o pintura, de més. Però, per exemple, el punt mallorquí és un art que només és nostre. Per tant, és necessari, d'alguna manera o una altra, que la gent jove puguem començar, no sé si aprendre o interessar-nos per aquest art, perquè és vera que si ja ses predines o ses mares ho deixen de fer, perquè principalment són ses dones ses qui ho fan, haurien d'intentar de qualque manera, no?
Clar que sí, però és que no sé, jo per on hem d'anar intentant, no ho havia intentant, però és això, la joventut d'ara s'estima més el mòbil, la tablet, totes aquestes coses. Això queda una cosa com si fos una cosa desfassada per ells, ara.
I d'un TikTok de mestresses. Han de fer un TikTok de mestresses, que se vegin els vídeos una mica que és el que se fa.
Bona idea aquesta.
I així començam, i així tenim les dues coses, la imatge i tenim, i aprenem, també.
Sí, perquè de ben segur...
Totes les ajudes que poden tenir seran benvingudes.
Clar que sí, perquè ara ben segur ve qualque art o qualque manualitat, no sé, japonesa, se posarà de moda i tothom voldrà fer-ho.
Exacte.
I no recordo ni ben nostre, i llavors no ho feim. Bé, Isabel, l'exposició la poden veure avui durant tot el dia, digue-mos a on, perquè ara la gent que ens està escoltant que digui, vinga, anem amb el cotxe fins a Sant Eugeni. On sí, poden veure l'exposició?
Està en el carrer, que se diu el carrer Escoles, però està, hi ha un lletrero bastant gros que posa exposició. És en el carrer de les escoles,
sí,
número 4.
Perfecte.
Però fa just aferrat a la caixa.
Beníssim,
idò. A poc la caixa té. O sigui que això, de vegades, si ho posen per mòbil...
Ho trobaran.
Serà fàcil de trobar. Sí.
Molt bé, idò. Moltíssimes gràcies, Isabel. Que vagi bé i bona fira.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, que vagi
gràcies.
Bé. Pell Lluís, escoltàvem Isabel que deia això, no?, que les noves generacions a vegades els acosta més. Supos que en el tema dels animals i això, hi ha noves generacions, hi ha gent jove a posar o mostrar els seus animals, o vos costa més de cada vegada?
No, mira, en aquest cas la majoria són poc joves pagesos. La veritat, en aquest aspecte hi ha un relleu generacional, hi ha una sèrie de generacions que continuen en la pagesia. Són petites explotacions, evidentment, no són grans explotacions, però però de fet avui és que hi són joves tots.
Que bé, que bé, això és bon símptoma. Bueno, ara mateix, mos està escoltant, bé, per cert, moltes gràcies a els oients, més de 4.000 oients de la Gran Vida, darrer estudi. Joanmi...
Moltes gràcies a tots, a tothom.
Una monada.
Una monada, però vamos, encantadíssim estar.
I d'això, tots aquests 4.000 oients que mos estan, com a mínim 4.000 oients que mos estan escoltant ara mateix, arreu de ses illes, volen venir a la fira. Com ho han de fer? De quina manera heu preparat alguns pàrquings dissuasoris? Com ho han de fer? Quina és la manera més
sí,
còmoda?
Sí, jo aconseguia, els que m'estan escoltant i volien venir a Sant Eugeni, que estarem encantats de rebre-los avui, que vagin en el pàrquing que hi ha d'allut davant del cementeri. És un pàrquing molt gran, recomanable anar allà directament, i després hi ha uns 6-7 minutets caminant només fins a el que seria ja recinte final, els carrers que estan evidentment tancats, només peatonals, i és la millor manera. I per accedir al cementeri és millor entrar per carretera de Sineu o per carretera de Santa Maria. Oh, hi ha policies a la carretera i ho indica, no n'hi ha aparcaments.
Perfecte, ja ho sabeu, tots els que mos estàveu escoltant, que deis, vinga, ara mos animam i mos anem fins a Sant Eugeni, i do per la carretera ve de Sineu o la carretera Santa Maria Sencelles, cap allà que podeu entrar cap a Sant Eugeni, i en aquest pàrquing deixar el cotxe, passejar una mica pel poble, que fa un dia preciós, i gaudiu d'aquesta fira. Simplement, per ja anar acabant, bueno, en aquesta fira veurem les exposicions, veurem un poc tot el que hi ha, però tastarem qualque cosa de to, no?
Hi ha moltes paradetes de dolços, de formatges, de botits...
De producte local, no?
De producte local, hi ha vins, molt de vins, de Sant Eugeni de... Els darrers anys hem passat de tenir una bodega, ara en tenim 6, en 5 anys,
oh, que
hi ha bodegues... Vull dir, jo crec que està ben sortida i per disfrutar del dia, i com bé deies, és que fa un dia de fa moltes ganes d'anar de fira.
I tant que sí.
I a Sant Eugeni especialment, avui.
Bueno, idò, Pep Lluís, Balda de Sant Eugeni, moltíssimes gràcies, bona fira, i res, ja ho sabeu, aquí a la Ràdio Pública, quan vulgueu i teniu el vostre espai.
Gràcies a vosaltres per dedicar-nos aquesta estona, de veres, molt agraït.
Gràcies, que vagi bé.
Que passeu bon dia.
Adéu.
No me reproches que no sepa darte amor. Porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años te estoy haciendo más cruel. Nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. De ti aprendió mi corazón. De ti aprendió mi corazón. No me reproches que no sepa darte amor. Digas
TV3 Ràdio, la gran vida.
TV3 Ràdio és diversió.
La gent gran de Mallorca té una cita especial.
Un dia per retrobar-nos, compartir bons moments i celebrar.
Torna la Fira de la Gent Gran del Consell de Mallorca.
Amb ball, concerts, partides de truc, paradetes i moltes activitats més.
El 25 d'abril, vine a Porreres i viu una jornada pensada per tu.
Tercera Fira de la Gent Gran, dissabte 25 d'abril de 10 a 16 hores a Porreres. Consell de Mallorca.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IV3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se'n veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria.
IV3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
La gran vida, amb Juan Mimàs i Raül Valls.
I aquí estan fent feina per tot vosaltres. Raül, jo no sé tu, perquè tu i jo som molt joves encara, però diuen que la jubilació és el moment de viure tranquil, de viatjar, de gaudir, però la gran pregunta que mos feim és: i quan arribem, com arribarem, en quines condicions? Això és una cosa que preocupa molt, no? I, doncs, mira, resulta que a partir de 2027 la jubilació estarà marcada als 67 anys o als 65, sempre i quan hagueu cotitzat prou. Això què vol dir? Més de 38 anys. I, doncs, nosaltres tenim molt de dubtes en tot això, no?
Clar, és que hi ha molt de dubtes, si, sobretot si el sistema de les pensions ho comptarà i, sobretot, si ens afectarà a nosaltres, tant si estem a punt de jubilar-se o si estan a mitja vida laboral. I, bueno, per tot això, avui ho volem posar damunt la taula, xerrar-ne, sí. I Joan, hi tenim a diferents experts que en xerrarem i, a més, tu després surts en el carrer per saber què pensa la gent.
Exacte, i començarem parlant amb en Biel Martí, ella de la plataforma de pensionistes per la seva dignitat de Ciutadella i volem que mos comenti una mica com està la situació en aquests moments i què en pensa. Biel Martí, molt bon dia, com estàs?
Bon dia tinguem, molt bé, molt bé. Ja, un diumenge més i tirar pel bany.
Ets a Ciutadella ara mateix?
Sí, sí, sí.
A que vostre? Ciutadella. Molt bé.
Que m'agrada aquest xerrar de Ciutadella.
Sí, carrer La Pau 23, si vol venir.
No ho diguin molt fort, que ara tenim 4.000 oients. Sí. Si venen tot, veuràs.
Haurem de fer cor i no. Sa pensió, no sé si. Idò.
No donaria prou.
Anem, sa jubilació, què passa? Que cada vegada mos feim més grans, cada vegada mos costa més i cada vegada tenim més dificultats. Què en pensau?
Bueno, fa uns anys que el govern de l'estat espanyol va començar a donar molts pistes de lo que volia fer, amb un sentit bastant negatiu per la qüestió de les pensions, perquè van començar a pedricar molts de que la Seguretat Social no tenia doblers per pagar les pensions, perquè ara venien el baby boom aquest, i això i allò. I que tindria molta gent que es jubilaria i no hi hauria doblers per pagar totes aquestes pensions. I a partir d'aquí van començar a fer reformes amb el sentit de poder millorar la cosa perquè les pensions es poguessin pagar. Però la realitat ha estat totalment a la inversa. Mm. És a dir, el 2011 ens fan una reforma que és la llei 27-2011, on ens modifiquen, com deus, com deu, l'edat de jubilació, i ens passen de 65 a 67 anys, ens augmenten els anys de cotització, o sigui que si el que deu també, i els anys de cotització ens passen de 35 a 38 i mig, el càlcul de la pensió es va ampliar, el període del càlcul per regular-la de 15 a 25 anys. Després, el 2013, tornen a insistir en una altra reforma, on se mos modifica 5 des de revalorització de les pensions, s'elimina la pujada automàtica de les pensions segons l'IPC, i les pensions... Bueno, després van tenir aquells anys que mos van quedar amb el minso 0,25% famós, quan hi havia un any de crisi. Només, però, bueno, com que llavors ens tenien tots de crisi, resultava que aquest any només teníem això.
Clar,
Ens van posar també el factor de sostenibilitat, que és la qüestió de que, com que la previsió és que viuràs més anys i quant d'aquest, el que hem de fer és reduir la pensió. Com més visquis, menys pensió.
I jo volia demanar-vos, com a pensionista, com a ciutadà de les Balears, en el final, la vostra pensió, no sé si ben bé, just o no, però, clar, una pensió a Balears dona per manco que una pensió, la mateixa pensió a Jaén o, no sé, a Extremadura.
Sí, molt manco, però aquí tenim un nivell de vida molt més elevat, amb un conca que també el que tenim és que les pensions a les Illes Balears són al redor de 120 euros més baixes que la península.
Aposta ben que dir, si en un són més baixes i les coses són més cares, alguna cosa no quadra.
Els nombres no surten. Vull dir que, per això també ens hem vist obligats ara... Ja fa un temps que vam entrar a la plataforma nostra conjuntament amb la coordinadora que tenim muntada a les Illes Balears en defensa de les pensions, que vam entrar una ILP, una Iniciativa Legislativa Popular en el Parlament de les Illes Balears, perquè el govern de les Illes, en el que demanem, que el govern de les Illes Balears faci, creï una ajuda social per a les persones que tenen les pensions més baixes. És a dir, en aquestes Illes Balears, més del 51% de pensionistes no arriba a 1.000 euros que cobra. Llavors, el que demanem en el govern de les Illes Balears és que cobresqui del que cobra els pensionistes aquests que tenen les pensions més baixes, del que cobra fins, els hi cobresqui fins en el salari mínim interprofessional, que ja, com se veu, pel 2026 està a 1.221 euros.
Seria afegir la diferència, no?
Exacte. Però que quedi clar que no és un augment de pensió el que demanem. Demanem una ajuda social en el govern balear. Perquè, clar, ells s'excusen en que la qüestió de les pensions és cosa de Madrid. I tenen romba, això. Però per això nosaltres el que li demanem és una ajuda social. Perquè la gent que ho necessita aquí també cotitza aquí, paga impostos aquí, viu aquí, i el nivell de vida aquí, com de, pues, és molt superior a moltes altres bandes.
Bé, Biel, jo si mos hem de fermar a qualque banda i hem d'anar a Madrid a fermar-mos i demanar i reclamar, jo m'apunto.
Sí.
Abans, tota aquesta tessona que demanem en el govern balear és temporal. Vull dir, és una mesura que volem...
El govern balear fa el que pot en coordinació amb el govern d'Espanya. El problema és que si des d'Espanya no arriba, ja en poden fer de pots.
Exacte. Vull dir, el que li demanem és que temporalment mos cobresqui això, i en el dia que aconseguim, perquè des de Madrid també se segueix fent feina perquè estem coordinats a nivell nacional, s'està fent feina per aconseguir que les pensions mínimes sigui el salari mínim interprofessional. I si es digui que aconseguim això, aquesta cosa que nosaltres li demanem al govern balear deixarà d'existir.
Idò, Biel Martí, moltes gràcies per estar aquests minuts amb nosaltres, a la Gran Vida, per acompanyar-nos de bon matí i que tinguis un feliç diumenge. Nosaltres continuem aquí. Moltes gràcies, Biel. Una ferrada.
Moltes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Adéu. Adéu.
Adéu a tothom. Bon diumenge.
Bon diumenge. I nosaltres també, darrere d'aquesta reforma, no?, per saber si és sostenible en quant al sistema i, sobretot, com afectarà tot això a la nostra butxaca, també ens interessa tenir l'anàlisi de Luis García Sánchez, que en aquest cas ell és economista i assessor fiscal, i també volem fer una lectura de tot això que està passant. Luis García, molt bon dia.
Molt bon dia.
La primera pregunta seria, és sostenible aquest sistema de pensions a llarg termini en aquests moments?
Bueno, lo primer de tot, si no vos sap greu...
No, evidentment, sí.
Querraré en castellà, ¿vale?
Cap problema.
A ver, el sistema de pensiones es básicamente la patata caliente que se han ido pasando gobierno tras gobierno, no de ahora, te hablo ya del año 90, ¿vale? Porque desde los años 90 hubo una pequeña variación que cayó. Actualmente tenemos, según digamos la comunidad autónoma, ¿vale?, ya que hay comunidades autónomas que 1,8 trabajadores, uh-huh, ¿vale?, pagan el sueldo de un pensionista. Esto es inviable. Claro. Esto ya sucedió en el año 96, 97, 98, que
tambaleó. Ara perquè s'ha tallat la telefonada. Luis, ¿me sents? No el tenim, s'ha penjat. Bé, ara intentarem reconnectar aquesta telefonada amb en Luis García. Mos estava comentant que el sistema de pensions a l'any 96 ja va estar en una situació parescuda a la que tenim actualment, i és que 1,8 treballadors són els que paguen la pensió d'un pensionista. Per tant, necessitem dos treballadors. Luis, estava recordant un poc el que mos deies. 1,8 treballadors paguen la pensió d'un pensionista.
Sí, correcto. Entonces, claro, es inviable. En la tendencia de cada vez el nivel de vida va a ir subiendo. Si cada año va a subir el IPC y luego sin tener en cuenta pues guerras y demás, con aumento de precios de la cesta de la compra, combustible y todo esto, es inviable. Es básicamente sería un sistema piramidal, un sistema Ponzi, es un esquema Ponzi, que no tiene mucho sentido.
I que en qualsevol moment ha d'esclatar. Luis, jo me deman, i segurament molta gent que mos està escoltant ara des de casa seva, en el cotxe o on sigui, pensarà, bueno, mem, i no seria, és a dir, perquè clar, és un sistema que és molt complet, molt més de lo que allò que puguem imaginar, però no seria més lògic, més normal, que els que avui dia feien feina ja mos aniguéssim estotjant, no nosaltres, sinó s'estat per nosaltres, que per qualque cosa pagam, se que serà la nostra pensió. És a dir, tant en fem feina, tant de dobbes tenim estotjats a l'hora de pagar-nos la nostra pròpia pensió. I els que ara actualment estan en el moment de pensions a fer una bestreta d'una altra partida, d'un altre punt, perquè, clar, és evident que si seguim així no anem bé, no té viabilitat. Per tant, quina és la possible solució?
A veure, la solució és en que cada uno que esté actualmente trabajando, porque si ya estás jubilado ya poco se puede hacer, claro, ¿vale?, que vaya retirando al menos entre un 5 y un 10% para lo que es su pensión el día de mañana, complementarla, ¿vale? Luego hay diferentes tipos de producto. El plan de pensiones, como conoce todo el mundo, ¿qué pasa? Que luego cuando haces la declaración de la renta, actualmente se reduce el IRPF. Vale, ahora mismo que estamos trabajando se reduciría el IRPF, por lo tanto, cuando haces la declaración de la renta te devuelven un poco más. Pero ¿qué pasa? Que el día de mañana, cuando te jubiles, el IRPF aumenta. Vamos a suponer que tienes una pensión de 24.000 euros al año, ¿vale? 2.000 euros mensuales. Y tú lo complementas con ese plan de pensiones, 12.000 euros. Vale. De cara a la agencia tributaria, tu IRPF tendría que ser en base a 36.000, esos 24 más esos 12. ¿Qué pasa? Que ahí pues te va a salir a pagar más. la tendencia del IRPF actualmente, vemos que el Estado pues no lo está deflactando. Ahora tenemos la cesta de la compra, como comentábamos antes, que se ha incrementado, pero el IRPF se paga exactamente igual.
¿Ya?
Entonces, al pegar el salto de 24.000 a 36.000, ese pensionista que dice, vale, pues yo tengo pues esos 12.000 euros más, no son 12.000, a lo mejor en renta tiene que pagar 4.000 euros más. Entonces, hay que ir con cuidado. Luego también dar un consejo a la asociación de esta ayuda que piden al gobierno de las Islas Baleares, ¿vale? Sí. Para que se complemente al SMI. Vale, cualquier persona que coge una ayuda o subvención automáticamente está obligado a hacer la declaración de la renta. Entonces, si el segundo pagador supera 1.500 euros, como sería el caso de la ayuda esta, pues estaría obligado a hacer renta. ¿Qué pasa? Que las ayudas no hay retención de IRPF. Y si está cobrando por debajo del salario mínimo esta persona, hasta que lo arreglen en el gobierno central, pues claro, tendrá la obligación de hacer la declaración de la renta y luego le saldrá a pagar IRPF.
Perdona, Luis, entonces, jo com a, ja no com a periodista, sinó com a ciutadà, me pareix una vergonya. Vull dir, és la meva opinió personal, però anem a veure, el que no puc entendre és que gent que no cobra ni el sou mínim, el govern d'aquí de Balears li pugui donar una ajuda i que en el final surti a pagar a l'Estat. Per tant, és a dir, el govern no mos ho dona i damunt li acaben pagant. És a dir, això és com a surrealista. Vull dir, és que jo no sé si això a altres països d'Europa passa, però no cal d'entendre molt bé el sistema.
Pues básicamente porque no se ponen de acuerdo los diferentes departamentos, vamos a llamarlo así, ¿vale? Por ejemplo, el Departamento de Seguridad Social o de Trabajo y el de Agencia Tributaria son tres departamentos totalmente diferentes. Entonces, lo primero de todo es ponerse de acuerdo entre ellos y no hacer subidas del salario mínimo interprofesional. Dicen, vale, ahora tengo la obligación de hacer la renta o no, ¿vale? Porque si estás cobrando el paro y luego ya te pones a trabajar, pues ahí ya estarás obligado. Claro, vas a tener que hacer la renta y además vas a tener que pagar ese IRPF y demás. También está lo que es la opción de que mucha gente, muchos trabajadores, dicen, vale, pues ahora estoy de fijo y discontinuo, ¿no? Algo aquí normal en Baleares, cobrando del paro. En el paro retiene el cero. Luego, cuando tú te incorporas a trabajar y dices, ¡ah, qué bien, gano 1.500 euros de camarero, por poner un ejemplo, pero te están aplicando una retención de un 2%, ojo, porque luego la renta, yo ya lo estoy viendo porque me está pasando en el despacho, pues que les van a pagar casi 2.000 euros. Entonces, hay que analizar los números con un asesor fiscal que digan, vamos a hacer un cálculo anual, porque el IRPF se calcula de manera anualizado, ¿vale? Y a partir de ahí, pues ya tú ya tienes un porcentaje. Con esto ya vas jugando.
Luis, volem incorporar en aquesta conversa en Marc Daviu. Ell és un jove que ens està escoltant des de fa una estona, és jove empresari autònom que té una empresa de 3D, no té ni 30 anys i ja és empresari. Per tant, jo vull aprofitar per donar valor a tots aquests joves que vos atreviu a emprendre, perquè m'apareix que cada vegada és més difícil i per tant, vos vull donar de qualque manera l'enhorabona, perquè jo fa 20 anys ni m'ho plantejava, per tant, m'encanta que hi hagi gent com en Marc i el poden saludar. Marc, molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia.
Ets un jove empresari autònom que té una empresa de 3D. Se diu ARC.
ARC de Mallorca, sí.
Sí, mos pots explicar en què consisteix la teva empresa?
Bé, jo vaig treure la carrera d'interiorisme i me'n vaig donar compte que aquí a Mallorca el que era més fàcil per mostrar als clients era la visualització arquitectònica i vaig decidir emprendre amb aquest món que era antes, fa, jo tinc 31 anys i es va muntar en 22. Era bastant desconegut, és vera que per sort d'ahir d'avui quasi tots els ajuntaments, bancs, empreses que volen vendre i fer inversió necessiten d'aquest tipus de feina, que és màrqueting digital a nivell d'imatges de fotografia de cases. I bé, és un sector que per sort ara comença a funcionar. Quan vaig començar era molt dur, molt esclau, necessites moltes hores, molta dedicació, i ho feies perquè t'agradava, perquè confies en el projecte perquè hi creus i per sort a dia d'avui ara puc tenir una empresa amb un empleat i encara hi ha queixa més, però és vera que també trobes moltes limitacions que no veus que afavoresquin els empresaris, joves sobretot.
Marc, com a jove empresari, te deman, te'n dones compte o creus que fas feina per pagar?
Man, com a autònom és un poc el que veus, no? És a dir, et dones compte de que quan més guanyes, més et fan pagar, quan tens problemes, perquè al final, igual que qualsevol treballador d'una empresa pot tenir un problema, es pot posar malalt, intentes no posar-t'hi, perquè sí o sí, al final del mes has de pagar aquesta quota només per poder ser autònom, i després, a part, crec que a nivell estatal, de tota Espanya, crec que els tramos de retenció no pot ser que una persona que estigui cobrant aquí el màxim, crec que són 60-70 mil euros, ja estiguis pagant el màxim a nivell percentual de persones o empreses que estan moguent milions. On està el límit? Han d'apretar, crec que potser les empreses que mouen més diners, i crec que la gent que mou de 30, 40, 50, 60... no s'haurien d'estar pagant aquest 47% que s'està demanant ara. Crec que la línia està com molt a baix, sapiguent que hi ha molta gent amb molt més diners, que potser crec que aquesta gent sí que tindria que, a lo millor, pagar aquest 47 seria més just, o un 37, o un 38.
Però puc no... intervenir jo un momentito?
Sí, sí, clar, Luis.
Marc, no es así exactamente, ¿vale? Eso es lo que sale en los baremos de la agencia tributaria. Pero alguien que gana, por poner un ejemplo, 60.000 euros, no tiene que pagar el tramo más alto aquí en Baleares, que sería un 47. Estaríamos hablando que sería un 34, 35, voy a redondearlo, un 35%, ¿vale? Funciona así. Es decir, quien gana más, pues es el que paga más. Pero ya te digo yo que si tienes conocimiento fiscal, hablas con un asesor fiscal y puedes tributar muchísimo menos. Un trabajador versus un autónomo, el tema de las cuotas, cómo han quedado después de la reforma del año 2023. Si a nosotros, las empresas, dieran a todos los trabajadores el dinero bruto total que se paga y luego ven realmente lo que quedan, ya te digo que estaríamos todos en la calle. Nosotros lo vemos.
Totalment d'acord.
Tu i jo lo vemos porque...
Tinc treballadors i si se pagàs o el treballador rebés el que realment se paga per aquell treballador, i en Marc Udó ho pot dir, que diu que té un treballador, és que, clar, en el final, és, ja no donar-li l'enhorabona, és que és d'un atreviment enorme posar a qualcú en nòmina en aquest país.
Sí, i a part de tota la burocràcia que hi ha, que si prevención de riesgos, protección de datos, que si normativas, que se haga el control de registro de jornada, etc., etc., etc. Cada vez van sumando. ¿Y a quién se lo va cargando? No es que digan, toma, os damos lo de Verifactu ahora, que tenía que entrar este año. Sí. Se ponen a legislar de esa forma y al final pues somos todas las empresas y autónomos que tenemos que estar ahí al pie del cañón, pendiente y venga, y adaptarnos, porque si no, la amenaza ya la tienes, que es que te van a sancionar. Entonces, por poner un ejemplo, un trabajador cuesta, el tramo más alto es un 42% de cotización a la Seguridad Social, más luego el IRPF. Voy a ponerla algo simple, un 10%, para hacer un número redondo. ¿Cuánto se tiene que pagar por este trabajador? Un 52%. Es decir, hasta junio ese trabajador es para pagar el Estado. ¿Me diréis que no hay dinero ahí para pagar pensiones? Entonces,
yo cuando estuve hablando la primera vez con ellos, yo, por ejemplo, por suerte o por desgracia, yo lo digo, mi padre fallece cuando yo tengo 12 años, yo soy consciente de haber recibido una pensión. Mi madre ha sido autónoma, mi padre ha sido autónomo toda la vida, y yo soy consciente de lo que es recibir una pensión a la gente que de verdad lo necesita. Y soy el primero en que estoy dispuesto a pagar el máximo de impuestos que haga falta, siempre y cuando se gestionen de la mejor manera posible. Al final te das cuenta de que yo, por ejemplo, he renunciado a una pensión cuando tenía 20 años para montar una empresa. decido renunciar a la pensión para trabajar. Hay gente que eso prefiere no hacerlo, eso ya es función de cómo son cada persona. Yo considero que a día de hoy es lo que dices, no puedes estar pagando 6 meses al Estado de un trabajador y el resto de 6 meses es lo que tú quieres premiar. Nosotros, por ejemplo, como empresarios, tenemos muy claro, porque tengo mi socio y tengo un trabajador, tenemos muy claro que el beneficio que yo pueda generar a la empresa es fruto del trabajo que hacemos los tres. Por tanto, yo a mi trabajador le quiero pagar lo mejor posible. Yo he recibido una inspección de trabajo por tener a un trabajador haciendo 6 horas y cobrando casi el doble de lo que dice el convenio. Pero yo he decidido pagar esto a este trabajador porque considero que lo vale, porque considero que me lo está generando. Por tanto, ¿qué necesidad tengo yo como empresario de recibir una inspección de trabajo de un trabajador que está cotizando por 6 horas porque yo quiero que trabaje 6 horas porque en esas 6 horas me está dando la producción que quiere? Eso ya tiene que ser decisión, que es un poco también lo que hablábamos de las jornadas laborales, si tienen que ser de 6 a 8 horas. Yo creo que eso tiene que ser una negociación clara y transparente de lo que es el trabajador con el empresario. Porque hay empresas que pueden trabajar 6 horas y te van a ser productivas, pero habrá empresas en las que, te pongo un ejemplo, si tú trabajas en la obra en el puerto de Andratx y la empresa está en Sonsevera, solo de trayecto ya te comes 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta. ¿Qué tienes que enviar? ¿Un trabajador al otro lado de la isla, sabiendo que la isla es pequeña, no hablemos a nivel España, para que te trabaje 3-4 horas y tenga que volver?
Marc, molt interessant tot el que comentes. Lluís García, tenim res un minut, si vols puntualitzar alguna cosa, perquè hem de canviar de terç.
De manera resumida, que la gente intente hacer una hucha para su jubilación el día de mañana y que tú, aunque tengas 20, 30 años y digas, bueno, me queda mucha trayectoria, el dinero puesto a trabajar bien invertido, ¿vale?, te hace lo que es un crecimiento que se llama interés compuesto, ¿vale? Entonces, ese dinero va a crecer bastante. Esto es simplemente lo que quería hacer.
Bueno, idò, Marc, Lluís, moltes gràcies. Jo vos diria, Marc i totes les joves. Que estem fent feina ara mateix, que han d'anar vius, han de fer-nos una butxaca nosaltres, perquè per mi que cobrarà la tia Rita.
La tia Rita, exacte.
Així com...
No, està clar, però al final és una pena, no?, que un país com Espanya, on hi ha moltíssim de doblers que s'estan moguent, no pugui ser capaç l'estat, en aquest cas, de poder gestionar les nostres pensions d'un futur, perquè jo crec que joves amb ganes de fer feina n'hi ha moltes, i ganes de generar empleo n'hi ha moltes. L'únic que s'ha de gestionar de manera correcta. I crec que ho podríem fer i no tenim que dependre de que cada un personalment es gestioni el seu futur.
Marc, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres. Lluís García, també moltíssimes gràcies per estar a la Gran Vida.
Moltíssimes gràcies a
vosaltres.
Vinga, fem una aturada i tot d'una ja codi vermell.
IB3 Ràdio és diversitat.
¿Quieres ir a Somos a disfrutar de los partidos sin atascos ni tener que buscar aparcamiento? Bici Palma y la AMT te ofrecen las mejores opciones de transporte para ahorrar tiempo y dinero. En bici y autobús. Gana el medio ambiente y ganas tú. Ayuntamiento de Palma.
Fins a les 12, escolta la Gran Vida.
Molt bé, doncs tenim aquí, en el nostre costat, aquí l'estudi número 1 del Polígon de Llevant, d'IB3 Ràdio, en directe en Julio Bastida, delegat d'Hockey Diario. Com estàs?
Què tal? Com va tot?
Beníssim. Avui mos dus coses interessants, com sempre. Per començar...
Bueno, venim de males notícies, de suspensions, i segurament mos du...
Sí. Com pitjor, encara.
I una molt desagradable.
Com que desastre.
Una molt desagradable, sèrie. Jo he viscut de 8 anys a Campos, i això me fa mal, m'emprenya.
Què ha passat?
Una persona gran... de 93 anys, a Campos, va ser arrossegat per el carrer, copetjat, perquè li volien robar 10 euros.
Sí, li van donar una pallissa, de lo que deim en bon mallorquí, una pallissa de ca, a més, per únic i exclusivament 10 euros, I jo sempre dic lo mateix. Ahir vaig tenir l'oportunitat de xerrar ahir vespre en Xisca Porqués, a Batlesa de Campos, que estaré destrossada. Estaré destrossada aquesta dona perquè mos deia que... El que sempre comentam, moltes vegades dins els lladres, delinqüents, hi ha un còdits que sempre s'havien respectat, unes ratxes vermelles, que ara ja està totalment obsolet. Ara, què t'ha fet mal un home de 93 anys que encara no pot caminar malalt, que anava amb la seva bandolera pel carrer a les 9 del vespre, anava cap a veure la seva filla? La va agafar un home d'uns 40 anys, m'han dit que tenia problemes per xerrar en castellà, no sabem exactament la nacionalitat, ho va agafar, li va demanar 10 euros, aquest home va amb un audífon, no sentia res, li va tornar a dir, no se'l van entendre, li va dir a aquest home que no, i partia, ho va agafar de sa bandolera, ho va tirar, i ho va arrossegar per tot el carrer d'Estren, que està en el centre de Campos, i una vegada en terra li va començar a donar cot de punys, coses, ho va deixar totalment destrossat en aquest home. No va passar ningú, perquè no xerran de Palma, xerran de Campos, a les 9 del vespre no hi havia absolutament ningú.
Ni el Tato.
I aquest home va estar pues, entre 20 i 25 minuts en terra, que no se podia moure, no va passar ningú. I així com va porar, va arribar ell fins a casa de la seva filla. Imagineu, a les 9 i mitja, 10, aquest home arriba a son pare, 93 anys, se'n van anar cap a l'ESPAC, tot d'una cap a la Guàrdia Civil a denunciar, i de moment no se sap res, però aquest home, que és un home mallorquí d'aquí tota la vida, i a més molt vinculat a la cultura i al poble, és un home que feia poble, i està, pues, tot Campos està molt commocionat.
Esperen que agafin en el personatge, per dir-lo de qualque manera,
s'ha res d'ell?
No, se sap. Bueno, de delinqüent no se sap absolutament res. Ell va donar, clar, 93 anys, te dona una pallissa de ca, ple de blaus per tot... El que sí que deia que tenia problemes per xerrar castellà. Això és l'únic que ha dit. Bueno,
esperem que el manco alguna
càmera...
Li van robar
també el mòbil, li van robar un parell de coses més.
Alguna càmera de passa zona hagi pogut captar qualque imatge i agafin, i segurament no li faran res de lo que li haurien de fer. Però això ja és una opinió meva. Però, vaja, no ho sé. És a dir, jo ja arriba un moment que, és que, clar, ni tan sols un poble tan tranquil com Campos... puguin viure en tranquil·litat amb gentussa, perquè no és una altra cosa, que fain aquestes coses.
Correcte, jo ahir vaig xerrar en Sabadell, estava destrossada aquesta hora, perquè va anar a veure-lo tot d'una. Clar, els pobles són els pobles, que dic, no és com a Palma, aquí no. Tothom coneix la Montal i tal, clar, i van anar a veure-lo, la família, i van veure que... perquè, a més, ara aquest home no vol sortir en el carrer, té por,
normal.
I que per mentida que aquest home ara no pugui sortir en el carrer per culpa d'aquest tipus.
I de tots els nostres ànims en aquest home i a sa família, clar que sí.
No sé si, Julio...
Sí, anem en el mostro d'homòfobo, perquè venga. Aquest també és un altre tema que és surrealista. Aquest tema és surrealista. M'haurem de remuntar a l'any 2024. Playa del Mago. Això està a Calvià, a Mallorca, perquè la gent que són de les altres illes sàpiga on estem. M'haurem d'ubicar. Resulta que hi ha un home espanyol de 30 anys que... un pertorbat, ha perdut el cap, sí. I en aquell moment veu a dos turistes, per tant, no se coneixen de res, perquè jo a vegades diu, no, és que hi ha algú darrere. No, són turistes. Mm. Dos turistes, que són homosexuals, que anaven junts per la playa, anaven de sa mà, aquest home els hi veu, i això sabeu que no li agrada. Agafa, se'n va cap a un d'ells i comença a donar cot de punys i treu un martell. A veure ben qui du a la playa un martell.
Mare meva.
De sa motxilla i comença a donar-li cops en sa martell, martellada.
Què fa sa gent amb un martell?
Això és el que jo...
No, sa gent no, aquesta gent loca.
Sí, no, però és que hi ha molta gent loca, per això dic...
És un veïnat de Marratxí, per cert, ho hem de dir. És un veïnat mallorquí de Marratxí. Comença a donar cops i després parteix. La gent, assustada, ple de sang tot, comença a cridar a la Guàrdia Civil, ve a la Guàrdia Civil, comença a fer sa testat, però... no sabien res de qui era aquest. Però un parell de dies més tard torna una altra vegada aquest home i torna a veure una altra parella que anava per un terraplén, per un penya-segat que hi ha unes roques, sí. I veu una altra parella, també turistes, que també van agafat de sa mà, i se'n va cap a un d'ells, li dona la empenta i ho tira per les roques. O sigui... 10 metres per avall. Imagina't com estava roques i tu vas en calçon curs, l'estiu sí. De 2024, destrossat una altra vegada, ambulància... Però aquí sí que és cert que hem de dir que un dels banyistes agafa el mòbil i fa el que havia de fer, gravar. En aquest tipus, ho identifica clarament, ho persegueix i grava la matrícula del cotxe. Tot d'una cabeça guàrdia civil li dona el vídeo. Ha estat aquest i això és el seu cotxe. Blanc i botella. Sí, sí. Se'n va a la Guàrdia Civil, localitza, està viu a un domicili de Marratxí, a Mallorca, se'n va cap allà i procedeix a la seva detenció. Li demanaven una carretada d'anys. Pues això resulta que se va jutjar aquest dimarts a l'audiència, han arribat a un pacte, li ha costat la broma 28.000 28.000 euros, 23 i, bueno, i 5 a un altre, i en el final 4 anys i 7 mesos de presó. O sigui, el que era un intent d'homicidi o tentativa d'homicidi ha quedat en 4 anys, 7 mesos de presó i 28.000 euros.
Ai, quines històries que mordó, Julio, eh? Totes agradables.
Espera encara els nostres companys de serveis informatius mos donin més bones notícies. Nosaltres tornarem amb una segona hora.
Sí, una segona hora de programa i una tercera, de moment, a les 10 i 4 minuts. Moltes coses més, Raül.
Vinga, fins ara.
Fins ara.